Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Lluís, Roger.
Bueno, no ho sé. Volem pensar que sí, no? No hem ficat ni un duro nosaltres, però volem pensar que sí. Però bueno, no sé si té alguna cosa a veure, que sí que és veritat que mai havia acabat la volta a Molins i que per primera vegada ho fa. O sigui, això, vam muntar una festa molt xula ahir.
Quina gran volta que hem viscut. A priori ja ho semblava, no, Roger? Que, hòstia, venen aquests dos animals, Roglic i Benepul, es trobaran al Giro, a veure com afronten, però, hòstia, no sé, jo, almenys les meves expectatives les ha superat. Fins i tot.
És que és molt xulo que dos animals com aquests, com bé dius, el primer dia ja estiguin lluitant per la victòria d'etapa amb un final que la gent diu, home, no sé si els sprinters tindran opció. Jo pensava, Roglic? Roglic és un final que li va perfecte, però no sé si això, no? Tens al cap que és el dia bo per ja començar a atacar. I Evenepoel, a mi m'ha sorprès molt en positiu, el sentit que ha buscat totes les escletxes possibles quan no hi ha el dia de Molins, precisament, atacar en baixada, en pla, en llocs que dius, home, noi, potser no és el teu terreny ara per anar a fer mal a tot un grup que t'està buscant una arribada massiva, i ho ha intentat. Llavors això ha estat un cara a cara molt xulo, on la resta han fet el que han pogut, perquè al final era un cara a cara constant, un tu a tu, i a Benepul Roglic fins avui, que les bonificacions potser han marcat la volta, però ha estat cada etapa un espectacle molt gran, molt molt.
Però no li discutirem ara a Benepul que ataqui més del compte, no? Perquè ja sento algú que, home, però aquí per què ataca, no? Si ja sap que no d'això. Hòstia, deixa'l tu, que, hòstia, que ens ho passem pipes. També ell ja l'ha reconegut que s'ha equivocat en algun moment de la volta, però hòstia, preferim això, que no, aquells muermos que no hi ha manera que es moguin.
Clar, probablement algú que tingui una mica més de criteri tècnic o tàctic, doncs pot fer aquesta apreciació, però nosaltres, que som aficionats, el que volem és gaudir del ciclisme. I jo crec que a Renko li va bé córrer com córrer. De fet, porta el maillot irisat, o sigui que malament no li va del tot. Que potser ha perdut la volta per certs errors tàctics que celebrar abans d'hora o alguna història així, doncs segurament, però vaja, hem gaudit molt més de la volta gràcies a ell.
Tu també portes el mallot irisat aquí a la sí. Samarreta, la reina difunta d'Anglaterra,
sí, sí.
Amb el mallot de l'Arc de Sant Martí. Això d'on ve, d'on surt això, Lluís?
Doncs mira, surt del Miquel, d'un company del programa, que va pensar, escolta, si som l'etapa reina, per què no fem la reina amb un mallot arquiris? I la vam estrenar ahir, aquesta samarreta, i encara no me l'he tret.
Perquè la vau crear ja quan era morta, ella?
No, de fet,
l'hem mantingut, el logo, l'hem decidit mantenir-lo, hi ha hagut debat, no? Però crec que la gent ja el trobaria a faltar perquè és una imatge ja reconeixible de l'etapa reina des dels inicis.
Mira, aprofito perquè us hem portat un regalet. Hem fet uns bidons per donar suport al programa. Home. I us n'hem portat un.
Per vosaltres?
Sí, clar.
Ostres!
Que n'has portat un per tots ells?
Sí, bueno...
Bueno, ja el compartirem, som bons amics.
Hem portat palletes, també. Hem ficat quatre palletes i en plan enamorats.
Oh, molt xulo, amb els colors del mallot de líder de la Volta Ciclista a Catalunya, l'etapa reina, i mira, i amb la silueta de la reina aquí saludant, amb aquesta mà tan típic de la... Això només s'han saludat així els monarques, no? Vull dir, ningú més no sap saludar amb aquesta destresa, com ho feia, en aquest cas, la reina d'Anglaterra.
Estaria bé que algun ciclista català, quan guanyi alguna etapa, arribi...
En honor a l'etapa reina, no? Sí, estaria molt bé.
Això, podeu proposar-ho, a veure algun d'aquests amics, d'aquesta gent que tant i tant us segueix. Ballera, què en diuen? Va, anem a escoltar alguns protagonistes que han xerrat avui al final d'aquesta etapa a Montjuïc, que no ens ha defraudat tampoc amb aquest nou duel entre Benepul i Roglic.
Seguirem l'ordre establert de la classificació general. Vaja, escoltarem a Roglic i a Benepul, i després també, si tenim temps, al Marc Soler, recuperarem el minutet que hem estat xerrant amb ell després al final de la cursa. Però començo per Roglic, que és el guanyador, que ja ha guanyat 6 voltes diferents d'una setmana, les 6 grans voltes d'una setmana, li falta només el Tour de Suïssa. De l'etapa d'avui, ho hem comentat moltíssim, Roglic no ha disputat l'esprint, almenys m'ha fet la sensació que no el disputava. I quan li hem preguntat per aquesta qüestió, ha insinuat que ell el que volia avui era assegurar la general.
I'm happy with taking a...
Estava content amb guanyar la general, tot ha anat perfecte i ara podem gaudir-ho.
Going perfect, so we can enjoy.
Yeah.
És molt típic, ens ha acompanyat durant tota la setmana a les entrevistes després de les etapes. I rescato també una altra declaració de Roglic, posant en valor el que és la Volta Ciclista de Catalunya. una de les curses més antigues, la tercera més antiga del món. Li faltava guanyar aquesta volta. Jo crec que Roglic això ho té apuntat, el que hem dit, aquestes set grans voltes les té apuntades. Segurament el Tour de Suïssa el veuran aviat per intentar fer check també cap allà, però ell ha posat en valor la victòria d'avui aquesta setmana a Catalunya.
Significa molt, és una cosa que em faltava encara. Ser part de la història d'una de les curses més antigues és un honor i un plaer ser un dels guanyadors. Dono les gràcies al meu equip i a tots els nois.
Big honor and big thanks to the team around me and all the guys.
Això pel que fa a Roglic, Evenepoel no ha volgut admetre obertament que el seu gran rival li havia deixat l'esprint en safata. Ell, de fet, ha comentat que havia analitzat molt millor l'esprint aquesta vegada, que ha deixat passar Roglic al davant i que el fet d'alguna manera d'atacar, diguéssim, aprofitant la roda de l'eslové, doncs ha estat clau perquè s'imposés a l'esprint.
Ell no havia de guanyar l'etapa ja, però veníem a molta velocitat i quan simplement agafes roda tens 3 o 4 quilòmetres per hora d'avantatge i això és el que crec que m'ha fet guanyar. És clar que hem pentat molt avui per deixar enrere Marc Soler i la resta dels pilots. Una vegada més, només en Primoz m'ha seguit i avui ha estat bonic veure com ell també ha fet la seva feina per mantenir-nos escapats.
Today was nice that he also did his part of the job to stay away.
Tot això, dit això, li ha agraït la feina i els relleus que ahir no li va donar a Roglic. Avui sí, avui ha passat unes quantes vegades al davant perquè ells dos que han estat escapats, juntament amb Marc Soler, que al final no ha acabat amb ells, però que ho ha fet molt bé el ciclista català, ha acabat quart a la general. Hi ha hagut un moment que s'ha col·locat fins i tot tercer a la general, de forma virtual, però al final, vaja, ha estat complicat, ha acabat tercer a l'etapa i quarta a la general. Això ens deia Marc Soler quan parlàvem amb ell a la línia d'arribada. Amb el Marc Soler, quart classificat a la general d'aquesta volta. Marc, de fet, ho parlàvem ara a la transmissió, ha semblat el millor dels mortals, no?, per darrere del Remco i del Primoz.
Sí, però bueno, tot i així ha faltat una mica i bueno, ja et dic, a seguir treballant, que es pot estar a prop d'ells i a veure el que ve.
No sé si però et sents orgullós, tot i no poder aguantar fins al final, home, d'haver aguantat, d'haver estat el que més ha aguantat aquestes dues bèsties.
Sí, clar, estic content, però ja et dic, a seguir i a veure si la propera puc arribar més fins a meta.
L'atac que has fet avui, no l'atac, però el seguir la roda del Remco, buscaves la general, buscaves intentar l'etapa o simplement aguantar el màxim que pugui?
He seguit, m'he quedat a roda, teníem el podi i intentar buscar la victòria d'etapa, però no ha pogut ser.
Estàs satisfet, però, de la teva volta?
Sí, clar, sí.
Gràcies, Marc.
Marc Soler, que parla millor a la carretera que no pas davant d'un micròfon, no li agrada molt. Això dels micròfons, no, almenys, o almenys nosaltres no hem tingut molta fortuna en aquesta volta i en anteriors voltes, en anteriors proves ciclistes. Ara, a la carretera, Lluís Roger ha estat el millor dels mortals, diríem, en aquesta volta ciclista a Catalunya, no?
Sí, perquè es troba en una volta que et ve l'Evenepoel i el Roglic, el millor del món, i un superclasse, un top, i que el Marc estigui amb ells, doncs jo trobo que és bastant de mèrit, a més, tenint en compte l'equip amb el que ve el Marc, perquè vem l'Almeida, vem l'Adam Yates, vem ciclistes que podrien guanyar la volta amb qualsevol altre equip, i el Marc ha sigut el millor del seu equip.
I té aquests moments de temporada que sembla imparable. O sigui, té una setmana a l'any, dos, tres, o dies a l'any, que són, hòstia, Marc Soler, és el millor, pot estar allà. I després, doncs, té els certs alts i baixos que algun dia suposo que acabarà tancant, però quan el veus així és esplèndid.
Tot i que Machín sembla, no?, que li ha trobat una mica la tecla, no?, de controlar-lo, de saber-lo gestionar, d'una mica de llibertat aquí, ara m'ajudes aquí, no? No sé, sembla que en Machín l'ha encaixat prou bé, o almenys és el que la sensació que un té.
I també la pressió mediàtica, crec que va tenir dos, tres anys que semblava que havia de ser no sé qui sap què, i quan va trobar aquest espai més de tranquil·litat de ser el gran gregari, doncs ha tingut també l'espai de gran lideratge i quan el té el demostra perfectament. Jo crec que aquesta tranquil·litat la té a sobre i se li nota bastant.
Perquè tu, Lluís, què t'enganxa el ciclisme? Qui?
A mi m'enganxa que sigui un esport que puguis practicar i al cap de 10 minuts passi el campió del món per on tu l'estaves practicant i a sobre puguis tocar-li el cul quan passa. Això és l'hòstia.
Això no ho has fet, per això?
Això no ho he fet. Ni ho penso fer perquè, a més, el campió del món em sembla que té un matón darrere que collau. Però ara no entrarem aquí. Però el ciclisme, el que m'enganxa és això, que bé, a mi, al meu fill avui, el Cruyffic li ha tirat els guants. Això vés a veure la final de la Champions, a veure si al Messi li pots tocar el cul. No.
Per tant, t'enganxa el cicle, poder tocar el cul del ciclista.
Conclusió.
El titular, que ara recupo un cat, ja podeu llegir, que la gent de la Tapa Reina els agrada el ciclisme per poder tocar el cul al ciclista.
Què vols dir que té un mató en el costat?
Hòstia, bueno...
Tenia un ombra, aquests dies. Un
sí.
Ombra...
Però era el cap de premsa, no?
Sí.
És el cap
paio
de premsa.
Seriós, un paio
és,
seriós.
Sí, és un paio seriós. Que sí, jo
és
crec
el cap
que...
de premsa, però perfectament podria ser treballador de Barna Portés, perquè,
sí,
no? Vull dir, que, sí. Vull dir que tenia una planta important, però sí, sí.
A veure, jo crec que és complicat, també ser Renko Benepul, i per això jo crec que necessita algú que digui, nois, deixeu-li una mica d'espai, que aquest tio ve de fer 200 quilòmetres i demà va fer 200 més, per tant... El disculpem.
A tu, Roger, el ciclisme aquí es va enganxar algú o no?
No, el paisatge. O sigui, jo sóc allò de paisatge, territori, cultura, sos veient llocs del món, vas coneixent llocs que dius aquí m'agradaria anar-hi gràcies a allò, i a partir d'aquí l'esport. L'esport és apassionant perquè tens tots els rols possibles dins d'un mateix esport. Tens el líder, el gran que ha treballat pel líder, tens un especialista en sprints, tens un que és molt en muntanya però la resta de dies està patint, pobre, doncs, quan va al pla ràpid. Tens tantes opcions diferents i tanta gent fa tantes coses ben fetes en el seu àmbit que tothom té el seu espai, això és difícil de trobar també a l'esport.
I tocar curs també li agrada.
Ja, però això queda a casa.
Ara que deies això dels diferents rols, durant aquesta volta hem sentit a molts ciclistes que, hosti, que admetien de dir, hosti, és que avui dia guanyar una etapa, si no ets un dels 6-7 grossos, cada dia és més complicat. I t'ho deien amb un punt de resignació, de dir, no, ja sé que us agrada molt a vosaltres, que us animen cada cursa, cada etapa, però, hòstia, que els altres també hem de menjar, no?, una mica.
És que l'ambició que abans comentaves d'Evenepoel, que ataqui cada moment, clar, per nosaltres és perfecta, però pels altres ciclistes pobres, els que són de segona fila, però que segona fila ja incloc a Landa, incloc a Almeida, incloc a noms molt, molt, molt potents, però és que realment estan en una segona fila, perquè quan els altres tenen ganes de disputar, i passen Pogacar, passen Van Aert, passen Van Der Poel, que dius, hi ha una generació de 7-8 noms que dius, pot ser boníssim, però espera't a anar una volta que no hi siguin, saps? Perquè llavors serà el teu espai per brillar. Sap greu per ells, la veritat.
I ja no és guanyar l'etapa o guanyar la volta, sinó que avui, per exemple, hi havia el Guillaume Martin, que és sí, un xaval francès del Cofidis, que és bastant top, i no ha pogut guanyar la General de la Muntanya perquè els altres dos estaven estomacant a per la General. O sigui que...
Sí, sí, bueno, o escapades, que no n'hem vist ni una. Que, sí. Victoriosa, diríem, sí. en aquesta sí, volta. Sí. Sempre hi ha aquell dia, no?, que dius, hosti, mira, el grup avui fa una mica la becaina i l'escapada arriba. Doncs ara ja ni això.
Mira, quina ràbia el dia de Sabadell, que anava el David de la Cruz, que és un tio de Sabadell, escapat, i els van pillar 4 quilòmetres. Coses com aquestes, bé, deixeu menjar també els altres algun dia.
Sí, sí, sí. I no es va quedar ni el premi de la competitivitat, sí. Que anava pel Roger Adrià, que sí. Això també...
És veritat, sí, que aquell dia semblava també que tot anava cap a de la Cruz, i home, a casa, no?, dona-li, però mira, no va ser afortunat en aquest cas.
Clar, segurament... Quan les diferències en la general són tan petites, les bonificacions prenen una importància molt important. I a banda de ser molt ambiciosos, Roglic i Evenepoel, ells sabien que cada bonificació era important, no? I de fet, l'escapada que va estar a punt d'arribar en aquesta volta va ser perquè a l'equip dels sprinters els hi va costar molt més que el Jumbo-Visma o el Quick-Step controlar l'escapada, no? I tot i així, al final, a 4 quilòmetres, que és una distància encara força prudent, tot i ser una escapada que va durar molt, tot i així els van acabar atrapant, no? Per tant, jo crec que, per exemple, si haguéssim tingut a un ciclista una mica més dominador, jo crec, de la cursa, una mica més, i que hi hagués aquest duel tan fratricida, doncs hauríem vist, jo crec, alguna escapada que hagués arribat.
Tenim la Oxford Cambridge femenina en marxa, Molló, el riu Tàmesi, tenim l'Agut, ara de seguida connectarem amb ell, sí. També, a la 6 també tenim la prova masculina, qui l'està guanyant, Oxford o Cambridge, ara mateix, Molló?
De moment, Cambridge ja va per davant, la veritat és que encara continua amb serra... Vaja, bastant ajustada la prova, uns 2-3 segons aproximadament de marge de Cambridge sobre Oxford en aquesta mítica regata que d'aquí una estona viurà l'apartat masculí.
Avui a les 5 la femenina, a partir de les 6 la masculina. Estem en una gran època del ciclisme. Vull dir, estem en una època perquè la gent s'hi enganxi al ciclisme. És a dir, si és un d'aquells esports que mires el típic comentari de jo el miro per fer la becaina al Tour de França. Doncs no el miris. Vull dir, si has de dormir, no el miris. Però estem en un moment perquè la gent... Hosti, poses a veure qualsevol cosa i t'ha d'agradar molt poc l'esport perquè no t'hi enganxis.
Doncs sí, ara tenim l'Evenepoel, que avui hem dit que va a lo loco. Tenim el Van der Poel, que és un altre que també no es deixa res, quan arriba s'ho ha deixat tot a la carretera. Tenim el Van Aert, tenim Roglic, tenim a Pogacar, que està boig, que està com una cabra, que ataca 40 quilòmetres de l'arribada, sent el favorit. I jo crec que és un moment, clar, veiem esport o veiem ciclisme des de fa 20 anys o 30 anys, en el meu cas. Jo no mai havia vist això i no sé si abans s'ha vist una cosa així. Que hi hagi tanta gent tan boja per guanyar.
Que pots tenir un, no?, que sigui allò de dir, on va aquest? Però és que ara són tota aquesta colla de 6-7 corredors que són tots iguals, tots gairebé fets pel mateix patró.
I el millor és l'efecte mirall que poden generar, perquè ara veus Tom Pidcock, i també és un que ja de jove ha destacat moltíssim, i ataca també de lluny, perquè veu que s'ho passa bé fent, suposo, i té capacitat d'aquest motor, del pla, d'anar fent. I això suposo que si tu tens 15, 16, 17 anys i veus que pots guanyar curses, el teu estil, la teva referència ja no serà aquell amarratei clàssic del ciclisme, sinó, ostres, si puc atacar 50 o 60 quilòmetres, puc fer espectacle a la gent, veig que ho segueix amb ganes i puc acabar guanyant, que això és una cosa que sempre fallava una mica. Jo crec que això pot ajudar a que hi hagi la següent generació ja s'ho prengui així també i el ciclisme visqui a edat d'or durant anys i anys.
Jo crec que hi ha un punt, no?, d'això, de diferents models, de generacions diferents, però hi ha un punt que a vegades penso que ataquen a 40 per hora perquè poden. Vull dir, hi ha ciclistes que si ataquessin a 40 quilòmetres per l'arribada, durarien 7 quilòmetres i gairebé no donaríem importància a aquell atac, com vulguem dir. Però clar, Pogacar és que t'ataca a 40 i t'arriba a meta. I aleshores tots recordem, oh, aquell atac a 40 quilòmetres de l'arribada, no? Vull dir que és veritat que hi ha maneres i maneres de córrer i de rodar en bicicleta, que són molt ambiciosos, però també crec que són tan superiors a la resta, com ho hem vist en aquesta volta, que per això ataquen, perquè saben que, escolta, jo atacaria 30 quilòmetres, com han fet avui. Avui, quan ha volgut Evenepoel, ha atacat, i ja sabia que per allà darrere no l'atraparia ningú, excepte Roglic i la seva obra.
Em sembla que era Maté, que en una de les entrevistes prèvies d'inici d'etapa, que et deia que ell ho comparava també amb com està evolucionant la societat
actual,
i amb el caràcter competitiu de la societat, de que ho vols tot i ja, i avui també, i demà també torno, i diu, és que aquesta gent ha nascut així, i per tant ara nosaltres ja, mira, ja gratarem alguna etapa si ens deixen, però ho volen tot, aquesta gent, tot sí, aquest
sí.
Jovent.
Tot. Pogacar ha perdut un tour per voler-ho tot, jo crec, perquè va perdre el tour per saltar els atacs de Roglic, de Vingegaard, i tot i això va estar a punt de guanyar-lo. A vegades perden, com li ha passat a Evenepoel aquesta volta, però és el que fa que a nosaltres ens agradi més el ciclisme i que el ciclisme arribi a més gent.
Espera't a Pogacar, aquest tour de França. Tinc unes ganes d'aquest tour, perquè aquella espina la té aquí clavadíssima. De moment la temporada fa pinta que el tour pot ser un festival important.
La temporada fa goig i tinc la sensació que ens pot sorprendre amb un dia molt boig, a mig tour, d'intentar destrossar-ho tot sense cap mania. És a dir, tinc la sensació que l'aprenentatge en el seu cas pot anar a la inversa, no? O sigui, hauria d'esperar, no, se calcularà més, tindrà batalla millor, no gastis avui. Crec que en Pogacar pot passar just al contrari i guanyar-lo, És a dir, que té ben baixa.
De tota aquesta colla sou molt més d'un que d'un altre, és a dir, dels Pogacar, Van Aert, Van der Poel, Roglic, espera, aquí em deixo, Evenepoel, i companyia.
És que n'hi ha molts, El que és guai és que n'hi ha molts.
En Pidcock, que sí. No el diem, però que també és d'aquesta colla, no?, també d'aquests sonats.
Jo sóc contra un.
Contra un?
És veritat, amb Van der Poel fem molta broma, és veritat. Durant anys portem dient que no sabia moure's bé, i a mi em decebia com a ciclista, guanyava coses molt importants, però pensava, però aprofita millor les teves cames, que vas a un altre ritme. I aquest any, o els últims mesos, també la temporada final de l'any passat, està demostrant una altra cosa. I llavors ja he de callar en aquest aspecte, però a l'etapa reina portava anys, pobre, només criticant-lo ell, i els altres, doncs, elogi compartit.
Tu,
mira,
Lluís?
Jo, la veritat és que m'agrada Van Aert una mica per això, pel cara a cara de Van der Poel. Però mira, hi ha una cosa que fem a l'etapa reina que mola bastant, que és fixar-nos en un ciclista en el que ningú es fixa. Perquè estem parlant de tots aquests altres noms, però... qui parla dels que queden últims? Doncs això és el que fem a la taparrina moltes vegades, i ho hem fet amb un xaval que es diu Mulu, Mulu Haile Mikael, que és un tio que és etíop, que ha vingut a la Volta, que és la primera vegada que corre una cursa World Tour, per tant, lo normal és que no l'acabi, és el que va passar ahir, no la va acabar, però a vegades mola fixar-se en aquests tios perquè et sorprenen, perquè tenen una història darrere molt xula i perquè són ciclistes, igual que m'agradaria ser-ho a mi, no?
T'has fet col·lega d'ell, no? Aquesta setmana ja t'he vist que l'entrevistaves cada dia allà a la línia de sortida, vull dir que...
Sí. Un tio molt... No, bueno, i no
té una història al darrere molt potent.
Sí, perquè és de Tigray, d'una zona d'Etiopia, que bueno, tenen una guerra civil allà i tal, i feia 2 anys que no veia la família, i bueno, és una història de superació darrere molt xula, i pues, si ara he de dir un favorit, doncs pues, Mulu.
Mulu. De fet, vaig veure una pancarta, Mulu Mola, no?
Sí.
Que era Molins de Rei, allà penjat, era el teu balcó.
No.
Era gent que no coneixíem.
Sí. D'acord, no? Aquest sí. Mulu Mola, que hosti, que es va fer fortuna. I el pobre Thomas De Gendt, què li heu fet en aquesta volta?
Quin fail, eh? O sigui, ha estat èpic, això. No, ha estat un fracàs absolut. Sí, ha estat rotund. Perquè teníem moltes ganes que vingui, ja sabeu que és guanyador de 5 etapes a la Volta a Catalunya, és el ciclista que més s'estima la gent a Catalunya, perquè ve aquí, guanya i s'ho passa bé. I això durant anys era una cosa que a la Volta potser li faltava tenir aquest emblema, i De Gendt ho feia. I nosaltres ja fa anys que pensem, De Gendt, hem de fer alguna cosa amb ell. I hem dit, acaba una etapa a Molins, aquest és l'any, li muntem un homenatge, parlem doncs, amb tot el seu entorn, teníem doncs, ja garantit que li podríem fer un homenatge allà in situ, a la tarima, davant del públic de Molins, volíem convocar a tots els clubs ciclistes del país, no? Veniu allà, que tindreu a De Gendt davant, li hem fet una placa i tot. Això es pot dir.
Ens hem gastat
els quartos per ell, sí. I de cop i volta li fem un vídeo dient, veniu, que has d'atacar aquí aquest dia, guanyaràs l'etapa i tot. I el paio cau a la París-Nissa.
Però on havia d'atacar? A on?
A l'Alt de Fontpineda, que també va caure. És que som un nivell... Ostres, tu, les clavem totes.
Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
És nivell de mufa superior al teu, el que han fet els de l'etapa reina.
Aquí hi ha molta llegenda i al final un dia traurem el currículum i ens traurem les caretes. No, la veritat és que quina mala sort, pobre.
Cau el ciclista i cau el pobre.
Sí, tenim ull clínic amb això.
És que portava 5 anys sense caure, una salvació. O sigui, no, va caure que... la setmana abans, tio. Tremendo.
La placa li donareu com pugueu o no?
Mira, hem rellegit la placa i no posa res de la Volta 2023. Llavors ens guardem encara que intentarem tenir-la uns mesos guardada a casa i ja veurem quan trobem.
Com ho veu saber que havia caigut? Estàveu seguint in situ l'etapa o...?
Ens va enviar un missatge ahir.
Sí, ens va enviar un missatge.
Ell, per Twitter, per missatge directe, ens va enviar un missatge, perquè havíem parlat amb l'equip.
Gràcies, però...
No, havia vist el vídeo, estava content pel vídeo.
Sí, això mateix. Ens va explicar, fins i tot va entrar en detall de quina era
la lesió
i tal, que dic, bueno...
Tampoc cal, no?
No t'hem demanat res.
Hòstia, vam rebre un missatge de gent dient gràcies pel vídeo i tal, però no puc venir. I li vaig dir, bueno, que sàpigues que havíem comprat, que això és veritat, la seva cervesa preferida, que és Sant Bernardus, no sé, una cervesa belga.
Aquesta que no passa res.
Aquesta no li donareu,
aquesta no?
Que ja no l'has vist, Teguent, ja està, ja l'has vist.
Però encara pot venir l'any que ve o està ja en un any de retirada gairebé?
En principi
no?
2024 és l'any de retirada, o sigui que tenim una opció més. Tenim l'última carta, l'últim ball, que era la cançó que posàvem al vídeo, a veure si aquest cop l'encertem.
A veure si és l'últim de veritat i ve cap a la Volta. Demà s'estrena quarta temporada del Dia Menos Pensado, del documental de Movistar. Us agrada? Li trobeu gràcia a les tres sèries anteriors, a les tres etapes anteriors, o què?
És fantàstic, perquè ens agrada molt veure el ciclisme des d'intre. Cada vegada hi ha més equips que ho fan. Ara que el Farm ho fa bastant, cada vegada hi ha més equips que ho fan, però, clar, que ho faci Movistar i que t'ho ensenyi tan genuïnament i que sigui un equip espanyol, o sigui, és fantàstic, perquè jo crec que si t'ensenyessin un equip belga, seria més soso.
No passaria tantes coses.
Clar. Però un equip espanyol, un equip italià, hòstia, es veu allà que passen coses i que te les ensenyen tal qual.
T'he dit una cosa que té molt mèrit fer aquest format que agrada a tothom i que els ciclistes no et caiguin millor. O sigui, jo tinc la sensació que la gent que veu això, els ciclistes, els directors d'equip, no tens una passió per dir, ostres, m'han sorprès en positiu. I en canvi el format encanta. Llavors jo no sé si Movistar l'estratègia comunicativa li està funcionant com havia previst quan va llançar el Dia Menos Pensado, no? Però en tot cas pels aficionats és un regal.
Sí, és un regal. No podíem triar millor aquí. Per cert, que si deu estrenar d'aquí poc també hi ha un insight del Tour, no? Em sembla que és a Netflix, que es deurà estrenar, imagino que abans que comenci el Tour 2023, que també t'hi fa bona pinta fer un insight del Tour de França. Espera, que demà no passa el Quim Salvador des del circuit de Portimao amb novetats sobre Marc Márquez. Quim?
Doncs sí, ja sabem quin càstig li ha caigut per l'accident que ha provocat amb Jorge Martín, que per cert diu que s'ha fet mal amb la topada amb Marc Márquez, tot i no caure, i Miguel Oliveira. De fet, el propi Marc Márquez ho ha explicat a DAZN abans que ens passessin el document oficial, però ara ja és oficialíssim perquè també ens ha arribat. Dues voltes llargues, dues long laps, ja sabeu que els circuits des de fa uns anys tenen un apèndix d'asfalt que es triga uns segons a passar, i aquesta és la penalització que tindrà Marc Márquez, haurà de fer dues voltes una mica més llargues per l'accident d'avui. Hi ha xup-xup entre els pilots, i hi ha qui diu que és una penalització una mica massa fluixa, però és oficial, dues voltes llargues de penalització per Marc Márquez al Gran Premi de l'Argentina de diumenge vinent. A la cursa, com li diem, Xavi, sí. No passa l'esprint.
A la cursa, d'acord, a la de diumenge, eh? Per tant, sí, l'esprit la podrà completar amb normalitat, la de dissabte, si és que pot anar dissabte que ve a l'Argentina, que aquest és un altre dubte que ara tenim, i en el següent Gran Premi, de totes maneres, en la cursa de diumenge, haurà de complir aquest càstig de les dues voltes llargues, aquestes dues long laps que li cauen de càstig després de l'accident que ha provocat avui només començar aquest Gran Premi de Portugal. Perfecte, Quim, doncs ens demanes pas quan tinguem algun protagonista des de Portimao.
Sí, ben aviat estarem amb Maverick Viñales.
Perfecte, doncs amb el segon classificat avui a Portugal, de seguida amb el Quim Salvador. Tenim ja guanyador de l'Oxford Cambridge femenina, a Molló.
Sí, Cambridge ha guanyat amb un temps de 20 minuts 29 segons, 47a victòria de Cambridge, que domina clarament en l'apartat femení, 47-30 sobre Oxford, arribat amb uns 5-6 segons d'avantatge per davant Cambridge.
A la gent que li agrada el ciclisme, a més, estem parlant amb la gent de l'etapa reina d'aquest podcast de Ràdio Molins de Rei, està de sort perquè tenim l'etapa reina, tenim la gent de peu de port, tenim aquests bojos del Tour de l'Or, no? Que és aquestes etapes que creen perquè la gent les faci quan pugui durant un tram de la temporada. Nosaltres que ens hem apuntat a la festa ara des de fa dues temporades fent els finals d'etapa a la Volta a Catalunya, tenim Ràdio Volta a Catalunya Ràdio també, i espera que ara continuo, que em demana pas el Quim, em sembla amb Maverick Viñales. Quim?
Doncs encara no, però és que estem a punt de fer un pim-pam, perquè tinc a mà també el guanyador Peco Bañaia, que res, d'aquí un momentet ens pondrà a entendre molt breument perquè ha de marxar, però val la pena escoltar-lo, perquè és el líder del campionat, el campió i el doble guanyador a Portugal, i després sí, tindrem l'accés a Maverick Viñales, que està acabant de fer les declaracions de companyia, que està mirant en aquests moments. Peco, un attimino rapidissimo, complimenti. Qué manera de empezar el campeonato con el número uno en la Ducati.
Sí, sono molto contento. ¿En español?
Sí, hoy. Sí,
estoy muy contento porque hemos empezado en la mejor manera posible. Hemos trabajado muy bien los tests y aquí éramos muy listos para empezar, y estoy contento. Vamos a ver en una semana que estaremos en Argentina, que será diferente porque todos salimos desde cero, que es un otro circuito, y pienso que si seguimos trabajando así con este potencial, podemos estar adelante.
Por cierto, dos vueltas long lap a Marc Márquez, ¿te parece justo?
Las nuevas reglas son así y pienso que es correcto, pero pienso que ha sido más una mala suerte en este caso, pero las nuevas reglas son así.
Si te digo que eres el favorito para ganar otra vez, ¿me dirás que es muy pronto o no?
Te digo que es muy pronto, vamos a ver.
Gracias, Peco.
Gracias.
Y gracias también al Artur Vilalta, al cap de comunicación de Ducati, bon amic d'aquesta casa, que ens ha permès aquest document en directe.
Doncs en Peco Bañaia, el guanyador avui d'aquest Gran Premi, guanyador ahir també de la cursa Sprint, que surt el líder amb 37 punts d'aquest Gran Premi de Portugal. De seguint de mare pas el Quim també amb Maverick Viñales. Dèiem de la bona salut també del podcast o de la radiodifusió, de la comunicació ciclista, no?, que tenim a casa nostra. Hi ha varietat, hi ha oferta.
És molt xulo perquè nosaltres quan vam fer l'etapa reina al principi vam anar a Ràdio Molins, ens agradaria parlar de ciclisme. Vam dir, com? I vam dir, sí, no sé, una estona, mitja horeta o a la setmana... I ens van dir, però això es fa? I diria que no, o sigui, diria que no hi ha un programa en català de ciclisme específicament. I ja, això...
Ens van donar l'hora de la mitjada.
Ens van donar l'hora de la mitjada, evidentment, no hi va haver debat, no hi va haver negociació possible, i ens l'hem fet nostra, també és veritat, que és la que ens hem quedat. I amb el pas dels anys, amb aquest retorn que hem fet fa un any o dues temporades, vaja, ha estat un canvi molt divertit de veure, perquè ja ho hem anat veient, evidentment, com a aficionats també, de Peu de Port, que són molt bona gent, els del Tour de l'Or, que estan sonats i que fan coses interessantíssimes, tots aquests mitjans més clàssics, diguéssim, que esteu fent aposta pel ciclisme, i és dir,
per fi el ciclisme sembla que desperti prou passions més enllà d'allò de veure el Tour de França que pot fer gairebé tothom durant l'estiu, no? És molt xulo aquest moment i s'ha de gaudir.
Després és un esport agraït, ho deies tu, de tocar el cul als ciclistes, però agafant l'exemple de que el ciclista s'apunta en aquesta festa, o hi ha molt ciclista, evidentment no Evenepoel, que té, com diem, un segurat gairebé al darrere, ni Pogacar, però que hi ha molta gent del gran grup que s'apunta també i que ajuda en aquesta festa. No?
I tant, mira, per exemple, avui veiem el Sepp Kuss, que és un estadounidenc que està casat amb una catalana i que...
Un Berguedà més, no?
Un Berguedà més, que defensa el Berguedà mort, i avui l'hem vist passar 6 vegades i la gent embogia amb ell, i ell feia embogir la gent.
Mira, espera, que et demana passar el Quim amb Maverick Viñales, perdona, Lluís.
Doncs sí, amb el segon classificat del Gran Premi de Portugal, Maverick Viñales, molt bona tarda, en directe per RAC1.
Bona tarda.
Primer Gran Premi, primer podi. Això comença prou bé, eh?
Bé, molt bé, bé. Treball fet, diguem-ho així. Treball fet, satisfets, orgullós de primer del meu equip. Ho hem intentat i hem lluitat contra el que ha guanyat el campionat del món. Llavors hem de continuar així.
Explica'm una mica la teva pel·lícula de curses. Has començat molt bé, molt decidit. Has atrapat Bagnaia i després sí que no hi ha hagut manera.
Quan l'he atrapat he posat un altre ritme. Però hem estat allà lluitant. Inclús al final m'hi he tornat a apropar. Això va de mil·lèsimes. Llavors hem de continuar.
Les primeres voltes?
Molt bones. He estat allà, he lluitat. Hem passat a bastants pilots. Llavors, bastant bé.
I després, ja sé que des de la cadira és molt fàcil fer la carta als Reis, eh? No era possible ni ensenyar-li roda allò intentant obstaculitzar-lo una mica.
Però si ho he intentat.
I ja t'ho dic, que entenc que des de la moto no és fàcil.
No, si ho he intentat, ho he donat tot. El que passa que anàvem a un ritme molt ràpid i costa molt quan vas a aquest ritme. Costa molt perquè estàs allà límit, i se t'escapa en un sector, el tornes a atrapar, és així. Quan vas tan ràpid, anàvem tot el rato fent rècord del circuit, llavors... És complicat, això.
Veus Aprilia, o Viñales Aprilia, al nivell de Ducati Bagnaia, o encara falta una mica?
És molt aviat per parlar de tot això. Jo crec que han de passar bastantes curses. Com t'he dit, el nostre objectiu és treure el màxim del que tenim, i avui ho hem fet, llavors satisfets.
La televisió ens ha ensenyat unes imatges en què veieu la repetició de l'accident de Marc Márquez amb Martín i amb Oliveira, i se t'ha sentit dir Madre de Dios, em sembla, o alguna cosa així. Ja sabem la penalització, són dues long laps a l'Argentina. Què t'ha semblat tot plegat?
Bueno, me sembla que la curva 3 és complicada, és molt complicada. Jo ahir també vaig tindre un par de tocs, afortunadament ningú va caure, però és difícil, aquella zona, aquell circuit, això. Les normes estan escrites, llavors tots els pilots ho sabem, ja dijous ens van dir el que hi havia i ja se sap que quan fas una infracció és una doble long lap.
Maverick, gràcies.
Gràcies.
Doncs el testimoni de Maverick Viñales en directe, segon classificat en aquesta cursa del Gran Premi de Portugal.
Del primer i el segon classificat al micròfon del Quim Salvador a Portimao, està explicant el Lluís Àries de l'etapa reina, aquesta col·laboració dels ciclistes, que trobeu, posar l'exemple de Sepp Kuss, però no és l'únic, segurament.
No, de molts. Són molt propers i entren molt bé al joc, sempre. Aquesta setmana s'ha vist.
Aquesta setmana hem tingut gent que ens ha entrat d'una manera que jo pensava, Lluís, per favor, què estàs fent? Perquè li estàs preguntant sobre música o sobre llibres ara mateix, quan està a punt de començar l'etapa i l'equip ens està fent gestos de cada sortir ja... I ell allà insistint, i el ciclista amb un somriure a la cara, cosa que és molt agraït i costa de trobar.
Bueno, si al ciclista li agrada tocar la guitarra, pues li pregunto si toca la guitarra.
A qui li agradava tocar la guitarra?
Amb el
Nicola Conchi.
Nicola Conchi, que és un ciclista que l'any passat es quedava amb el cul a l'aire perquè corria amb un equip rus i es va quedar sense equip i tal, i ara pues, està amb l'Alpecin.
Pensava que deies que li tocaves el cul a l'aire.
Ara és molt de culs,
Sí, ha sortit molt.
No sé per què.
Què passa?
Sí, no... D'aquests outsiders, tu en tens algun allò... Bueno, outsiders, sí, d'aquests de fora del circuit normal, diríem, dels que... del mulo de torn, tu en tens algun, Roger, que tregui el son o no?
Ell està enamorat de Pinot.
Ah, sí, clar, però aquest no és outsider, sí, ja. Aquest és el millor. És a dir, aquest està per sobre de Pogacar i tots els que hem comentat abans. Es retira aquest any, per cert, sempre que corri Pinot i us demano a RAC1, doncs que sempre el citeu, si queda encara que quedi 57, sisplau, dieu-lo.
Perfecte. Ja has fet una placa o no?
No, li he fet placa. A més, no vindrà, no tindré oportunitat aviat de veure'l, però alguna vegada l'he animat, això sí.
Es dedica a té cabres. Aquest tio té cabres. Sí, cabres. Sí, sí, té una granja de cabres, aquest tio.
I serà feliç amb les cabres.
I serà feliç amb les cabres. Sí, sí. I li comprarà formatges al Roger, suposo.
Evidentment, evidentment.
Formatges Pinó per casa del Roger Castillo. Vosaltres, quan sortiu amb bici, sou també dels que mira els bats i això, aquesta bogeria que hi ha ara pels bats, o no?
Jo no sé exactament ni què són els bats. T'ho juro, no tinc
que
ni
va,
idea. No tinc ni el catxarret aquest que va allà davant. Jo disfruto i ja està.
Sí.
Ara, estan malalts de catxarret els professionals, també, que és creuar la línia...
Just a sobre la línia, si no, jo crec que es despista.
Aprema el catxarret per parar allò just, que no faci 3 metres més dels que ha de fer per calcular.
Com si no hi hagués tecnologia externa que et digui quan has creuat la línia. És increïble. Sí. I això em molesta una mica i tot.
De fet, el gran exemple d'això és Roglic, que ha celebrat les dues etapes que ha guanyat, no aixecant els braços com a Benepul, sinó prement el clic al cronòmetre per aturar-lo. I sobta, perquè normalment un ciclista, home, intenta celebrar-lo. El que passa és que en aquesta volta ja ho hem vist, que podia anar d'un segon i Benepul ho va celebrar perquè va voler, i Roglic, en canvi, també és una altra manera de fer, sí. No? I és una altra generació i és molt més veterà i un ha guanyat una mica més que l'altre, tot i que l'altre guanya molt per l'edat que té. Però ara que parlaves d'això, Roglic és el gran defensor d'aquest estil de celebració, no?
De fet, hi ha una foto molt xula a l'etapa de... Ja se'n barreixen, de Vallter, del dimarts, que guanya Ciccone, que es veu Ciccone al mig, amb els braços aixecats celebrant, i Roglic i Benepul prenent el d'això perquè no... per parar-lo just quan creuen la línia d'arribada.
Sí, és tremendo.
Que dius, hosti, quina obsessió. Bé, Benepul no, és veritat que a la Molina va aixecar els braços i ho va celebrar. Potser per això avui no ha guanyat la volta, vés a saber.
Pot ser, i al final, quan peta Moncaro, i no sé si tenia la capacitat, o sigui, no sé si la derrota, el moment de derrota, li fa realment perdre ritme també de cames, perquè al final coses mentals en aquest sentit sempre hi sumen, i 2 segons d'allà, i un o dos potser d'allà que no li haguessin picat, i més o menys ja estaves allà. És a dir, al final, Roglic això ho té claríssim, i això és evident, que aquest mai celebra les victòries amb efusivitat, si pot creuar la línia meta, allò s'ho fa un metre després.
Sí, sí. El salt d'esquí, això sí, per celebrar-ho quan puja al podi, però a la carretera poca fusivitat, diríem, de l'esloè, la Primoz Roglic. Quin abril que tenim, eh? Tour de Flandes, 2 d'abril. 9 d'abril, París-Roubaix. 16 d'abril, Amstel Gold Race. Entre setmana, el 19, la Fletxa Valona. I el dia de Sant Jordi, per completar-ho, Rosa Llibre i Lieja-Bastogne-Lieja.
I deixem afegir-ne una.
Sí?
El 29, la Revolta.
Exacte, mira.
Ja l'hem d'anar sumant de mica en mica, el calendari aquest sempre és interessant.
I el 29, també. La Revolta. Com es gestiona això a casa, Lluís?
La meva dona em vol matar aquesta setmana. Si m'ho preguntes avui la meva dona ja em vol matar.
O sigui, ja només... Quan sabia que avui venies aquí, ja ha dit...
Ja només faltava que vinguessis aquí, no? Ja. Per dir, ja, ostres, ja... Però si ja s'ha acabat, no? La Volta.
I ara s'està enterant del calendari aquest. Que dius, com? El mes d'abril també, i a més el 29. És el seu aniversari, ja deu dir...
Ostres!
Ens han ficat la Revolta el dia 29, però bueno...
No riguis, Roger, home, no riguis. No,
és que m'ho imagino.
No, però, clar, és que ve un abril... És que ara no et pots perdre res. És que, clar, abans deies... Va, aviam, quin dia triem per fer el dinar, quin dia el fem? Dius, va... Bueno, descarto aquesta, va, fem aquesta. Però és que ara en descartes una i acabarà sent la millor.
Totalment.
De totes.
I a mi ara em passa que per qüestions de família, que tinc nens petits, jo tinc moltes ganes al cap de setmana de gaudir-los al màxim que puc, i llavors hi ha curses que no veig en directe. Però llavors a la nit, clar, has de trobar l'espai per intentar viure sense que sàpigues qui és el guanyador. No és fàcil, no és feina fàcil, i intentar acabar-la veient. Però és que un calendari de... És de traca i mocador, i a la gent que no segueixi tant el ciclisme, jo li recomano, aquest any feu un esforç. El juliol podeu desconnectar un palet, no veure tot el Torelló cada dia, i a canvi aquesta inversió de temps feu-la a l'abril. Perquè Tour de Flandes, Roubaix, Amstel, tot això és espectacular.
Jo crec que em va començar a agradar el ciclisme amb una París-Roubaix que vaig veure que els ciclistes esperaven perquè havia de passar el tren, alguns altres havien passat ja fa molts anys, i vaig pensar, això és el ciclisme, què passa aquí? Què és una prova esportiva que hi ha coses externes que poden influir en el resultat, i això passarà durant tot aquest mes d'abril. Clàssiques, que tots estem acostumats a veure el Tour de França, el Giro d'Itàlia, la Vuelta a Espanya, però a les clàssiques és on t'enamores.
Sí, totalment.
Doncs, i si podeu anar-hi, jo no he tingut la sort, però no sé si vosaltres heu tingut la sort d'anar a alguna d'aquestes clàssiques de primavera, però tothom qui hi ha anat et diu, com la Laia Coll, que és molt pesada, dient que que has d'anar un cop a la vida a la Final Four de Colònia d'en Vol, perquè sí, l'espectacle que es crea al voltant de la Final Four és increïble. Doncs qui va a una clàssica d'aquesta et diu, hòstia, ja has d'anar, un cop a la vida ja has d'anar, perquè l'ambient no és res comparable al que es pugui viure en qualsevol altra circumstància. Per tant, ens apuntem. Final Four de Colònia i clàssica de primavera.
I a més és només un dia, no són 7 dies allò, o 21, com en el Giro, vull dir que un dia ho veus tot i tots cap a casa.
Doncs hem rematat la volta amb el Lluís Àries, amb el Roger Castillo, dos dels quatre integrants de l'etapa reina d'aquest podcast oficial de la Volta, programa que podeu escoltar a Ràdio Molins de Rei. Voleu dir alguna cosa, ja que sou de Molins de Rei, de la Mònica Usart, de... Com us dieu els de Molins de Rei, el gentilici?
Els molinencs.
Molinencs.
Molinencs. No,
home, una molinenca de pro.
Il·lustre. Il·lustre.
Sí, il·lustríssima. Sí, és, vaja.
Il·lustríssima.
La millor.
La millor, sí, sí.
Què hem de dir?
No, la veritat és que la coneixem bastant.
Clar, clar, doncs, que som amics.
Clar, llavors, és que el que podem dir li pot ficar en un compromís, llavors no sé si millor que no sí, diu, no?
Va, no diem res. No va ser, em va dir, és que no hi soc, el dia que arriben a Molins de Rei, no sé, estava en una presentació del llibre, no sé, lluny de Molins de Rei.
Qualsevol excusa per no veure ciclisme, el seu cas és bon.
Sempre fa el mateix.
L'any que ve, que si torna a arribar, l'any que ve pot hi ha opcions que la Volta torni a Molins de Rei o no, com a final d'etapa?
Tant de bo, però no ho sé. Avui comencem a fer palanca, nosaltres ja.
Perfecte. Nosaltres, des d'aquí també, Pinó, i que acabi l'etapa de l'any que ve a Molins de Rei. Roger i Lluís, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
21 minuts i les 6. Una pausa. No, mira, abans ens actualitzarem si entra el Pol Prat, si farem la pausa per la publicitat. Anirem cap al Tàmesi, a veure l'agut. Molta cervesa veig aquí al Tàmesi, de
sí,
la gent
no,
que està... Esperant ara que surti la regata masculina d'aquesta Oxford-Cambridge. Abans que actualitzem, Pol, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què està passant al món?
El govern del País Valencià fa una crida a no apropar-se a la zona de l'incendi que encara crema sense control a Castelló. Ho ha dit la consellera de Justícia d'aquesta comunitat, Gabriela Bravo, després que els equips d'emergències hagin trobat persones rondant pel perímetre del foc.
Que no hagan turismo de incendios, que no se acerquen a la zona perimetrada. Ayer se detectaron hasta 14 ciclistas por parte de agentes de la Guardia Civil cercanos a las zonas que tenemos cortadas. Es una gran imprudencia y pedimos, por favor, responsabilidad a toda la ciudadanía.
A aquesta hora els bombers treballen contra rellotge per aturar la revifada que amenaça de propagar l'incendi cap a la Serra d'Espadà. Tot plegat amb un context de sequera que a casa nostra no dona treva. Si la situació no millora, Catalunya podria entrar en situació d'emergència a l'agost. Això vol dir restriccions a les cases com talls d'aigua o menys pressió en el subministrament. Ho ha explicat el Via Lliure de RAC 1 el director de l'ACA, Samuel Reyes.
Per tornar a una normalitat o un estat de prealerta necessitaríem el que plou en un any a Barcelona, que serien uns 500 litres per metre quadrat en un parell de mesos. L'important també és que plogui a les capçaleres.
I a la sequera se li suma el context de vent. Aquesta tarda tenim molt de vent que preocupa perquè augmenta el risc d'incendi. Bufarà amb cops més forts a Ponent, a les comarques del sud de Barcelona i al Camp de Tarragona. Des de la una del migdia, els bombers han rebut una trentena d'avisos. Cap de greu, la majoria al barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme. I un motorista ha quedat ferit crític aquesta tarda en un accident a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Ha sigut una topada entre una moto i un cotxe. Ha passat a l'Avinguda Maresme amb el passeig de Lluís Companys i el ferit ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital de Can Ruti de Badalona. I un últim apunt sobre el terratrèmol que ha sacsejat fa una estona a Arenys de Mar. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha confirmat que ha sigut un sisme de magnitud 2,7 i que no ha provocat danys ni ferits. S'ha notat a les comarques del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i la Selva.
Superesports amb Xavi Puig.
Romauto et dona el millor servei al centre de Barcelona. Demana cita prèvia pel manteniment del teu Nissan a Romauto del carrer Nàpols 306 i gaudiràs d'un 20% de descompte. Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbils s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan. A Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Més informació a romautonissan.com.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC+1 Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1 amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més
1.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colonials.
Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Superesports, amb Xavi Puig.
6:45 de la tarda, Superesports a RAC1 fins a les 11. Ens demana pas el Quim Salvador des del circuit de Portimao. Quim.
Marc Márquez, com estàs?
Bueno, pues dolgut. No, no només físicament, és el de menys. Dolgut perquè bueno, per un error meu he provocat la caiguda d'un altre pilot. Evidentment, cap error és intencionat. I menys quan no proves ni un adelantament, però bueno, se m'ha bloquejat la roda de davant a la primera part de la frenada. Això ha fet que no pogués separar la moto, que tingués que deixar frenos i evitant el pilot de davant, però no evitant el que hi havia més endavant. I m'ha sapigut molt, molt greu, li he demanat disculpes ja. Està penalitzat per aquest error, cosa que entenc perfectament. Però bueno, la competició també a vegades té aquestes coses.
Dues voltes llargues per Argentina.
Sí, he rebut una penalització, com t'he dit, de dues voltes llargues a Argentina, que entenc perfectament i lògicament pues, les compliré.
Com tens la mà?
Bé, físicament bueno, no estic del tot bé, ara s'ha d'avaluar tot, però avui el més important és que el Miguel està bé. Jo he creat la caiguda, pues, si m'he lesionat pues, he d'assumir-ho.
No saps si podràs anar a Argentina?
No ho sé, encara no tinc del tot clar.
I la màgia d'ahir es pot repetir o és molt difícil?
Bueno, la màgia es pot repetir, sí, sempre es pot repetir, però la màgia es repeteix pues, arriesgant. Arriesgant significa que, pues, com avui, per evitar una caiguda, no he pogut evitar el contacte amb un altre pilot, però bueno, intentaré millorar de cara al futur.
Gràcies, Marc.
Moltes gràcies, Quim.
Doncs gran document del Quim Salvador amb el Marc Márquez, amb el pilot de Cervera del Repsol Honda, que avui ha provocat aquesta caiguda d'Oliveira, preocupat, evidentment, per la salut d'Oliveira, posant per davant la salut d'Oliveira, que no pas la seva, aquesta lesió a la mà, que demà haurem de veure si li permet o no anar cap a l'Argentina, que és el cap de setmana que ve, ja, cap a Termes de Río Hondo, on es disputa el segon gran premi de la temporada. Quim, ets per aquí?
Sí, sí. Us he d'explicar una anècdota, que és que m'han dit que havien d'anar molt de pressa, que havia de marxar. Llavors, jo, per no tallar l'entrevista després de la primera pregunta, sabent que disposo de poc temps, he començat a caminar fent-li gestos amb la mà, anem passant i anem xerrant. I entre que tinc el dispositiu pel qual parlem, que és el telèfon amb l'aplicació que vam servir. També el gravador, el micròfon, dos cables, etc. M'havia descuidat del telèfon i al acabar la conversa, el propi Marc és qui l'havia rescatat i me l'ha tornat en plan, té que és teu. I per això he desaparegut un moment de l'antena, perquè m'estava resituant en plan, ostres, m'havia oblidat el telèfon, què passa, paro la gravació, etc. Però sí, ja estic amb tots vosaltres.
No, s'agraeix a Marc Márquez, vaja, la sinceritat, explicant exactament el que ha passat, l'interès sobretot per Oliveira. Jo crec que s'ha espantat en Marc en el moment de l'accident, de que realment Oliveira tingués alguna cosa molt, molt greu, eh?
Sí, s'ha espantat, de fet ha explicat... abans d'atendre'ns a nosaltres estava atenent els companys i ha explicat que no ha notat que tenia una lesió a la mà fins que no ha arribat al camió a treure's la seva granota, que al principi estava tan amoïnat per Oliveira que ni havia notat que tenia el dolor. I una fractura sempre fa mal, ja ho sabeu els que n'heu tingut. I de fet això és ràdio i amb la ràdio no tenim imatges i no li heu vist la cara, però la cara de Marc Márquez era d'estar molt amoïnat i molt decebut pel que ha passat. És a dir, un tio que sempre està somrient, sempre està alegre, ja sabeu quina expressió té, que sempre està... que gairebé brilla, no? Fins i tot quan les coses no li van bé a la cursa. Però clar, avui era una altra cosa, que és... ell és conscient que, com és una rara, que li ha arruïnat la cursa a un altre pilot. Per sort, Oliveira no té res greu. Sí que s'ha queixat força Jorge Martín, si voleu després el podrem escoltar. I per això, avui el to de Marc Márquez i també la seva expressió estava, em sembla, tan avergonyit pel que ha passat que no l'he vist ni amoïnat per la penalització ni per com li pot anar a l'Argentina. Fins i tot per la seva mà, no ho sé. Suposo que serà qüestió d'hores de resituar-se i de començar a pensar si pot anar a córrer el cap de setmana que ve i ja comença a passar pàgina.
Clar, això haurà de passar demà a consulta, no? M'imagino que amb el doctor Mir, no? Que és el... o potser a Madrid, això no sé si està no. Clar on passa consulta, Quim.
En principi, la informació que ens han donat és que va a la Dexeus.
D'acord. Si
de fet, la Dexeus és a Barcelona i el grup Quirón Dexeus, diguéssim que fa el servei mèdic a MotoGP. Vull dir, Àngel Charte, que és el director mèdic, és de la Dexeus. Per tant, si no han canviat de plans, entenem que va a Barcelona, no sé si aquesta mateixa nit, que a vegades estan de guàrdia pels pilots de MotoGP, o si no ja demà, però vaja, si demà, com a molt tard, demà, més que res, perquè si he de viatjar a l'Argentina tampoc té massa temps.
Clar.
Dijous ha de fer el circuit i pot sortir dimecres, però al matí, però hi ha apurat molt, perquè ja us explicàvem, ja comentàvem abans durant la cursa, que és un viatge molt llarg i una mica complicat.
Sí, per tant, demà segurament tindrem notícies de si Marc Márquez pot anar o no cap a l'Argentina en aquest segon Gran Premi. D'això ja escoltem Jorge Martín i si cal algun altre protagonista. Quim, fins ara.
Fins ara.
Mira, deixa'm anar cap a Londres, al riu Tàmesi, no sé en quin punt del riu Tàmesi, on hi tenim el Miquel Agut. Hola, Agut. Agut afternoon, Agut.
A good evening, Xavier.
A good evening, mai encerto, veus? Hòstia.
500 anys!
Evening, ja, a aquesta hora?
Home, de fet ja et diuen afternoon, gairebé al migdia ja et diuen afternoon, o sigui, et diuen morning, vol dir que és allò que el vestit encara en tota la ràdio. La resta ja comencen amb l'afternoon i a partir de les 3 o les 4 ja és evening, això.
A quin punt del Tàmesi ets, Agut?
Al mig, amb el flotador. Estic aquí al mig amb un flotador esperant que passi. El Hammersmith Bridge. El pont de Hammersmith, aquí em tens, envoltat de gent que està picant alguna cosa, que ja han vist passar la regata femenina, que esperen la masculina. Molta gent, com sempre, aquí per veure aquest clàssic de l'esport britànic.
I tant, Cambridge ha guanyat la femenina. Veurem qui s'emporta ara la victòria en aquesta edició masculina. La femenina, Cambridge, és la dominadora, clar, 47 victòries de Cambridge, 30 d'Oxford. De fet, 6a victòria consecutiva de Cambridge, que va com un tiro. I en aquest Oxford-Cambridge, de moment 85 Cambridge, 81 Oxford en categoria masculina. Vaja, evidentment, si hi ha connexió amb Agut a l'Oxford-Cambridge, hem de buscar aficionats, no, Agut? A veure d'on són aquest any els que són aquí en aquest pont de Hammersmith.
Ara, com diré, ara sí que m'has mort, no m'esperava pas això, eh? Una cosa que ha vingut també per sorpresa. Ho intentarem. Hi. I'm a journalist from Barcelona, live on the radio station right now. May I ask you a couple of questions? No, thank you. No, I'm all good. Sorry, excuse me. We are live in a radio station in Barcelona. May I ask you a couple of questions? About the World Race? Huh? Yeah?
Not clever,
eh?
I have some questions about the ball race, huh?
Yes.
Good. Hi, how are you?
I'm good. Michael.
Oh, like me.
I don't like you yet. I haven't known you long.
Where are you from?
Oxford.
I'm back in Cambridge, so yeah.
God, it's a good race, it doesn't matter. But I'm back in Oxford.
Of course. So Michael is Oxford. First time we were here, we met South Africans and Canadians and Americans, but no one from England. Second time, there was someone from England, and now someone from Oxford.
That's because English people know what the weather's going to be like.
Diu que la gent anglesa no ve perquè ja sap quin temps hi farà, i llavors ja no venen aquí per gaudir de la regata. What do you expect from the boat today?
I would like to see Oxford win. It's about time they won again. Having lost the first two races with the ladies, I'm not sure who won the... Do we know yet? Yeah. So, I would like to see Oxford.
Diu que evidentment li agradaria que guanyés Oxford, tot i que les categories femenines han guanyat Cambridge les regates que s'han celebrat avui.
Però tampoc no m'allarguis molt, hagut que el so tampoc no seria de la pel·lícula d'Avatar, de Dolby Surround, ara mateix, el que ens arriba des d'aquest pont de Hammersmith al Tàmesi.
Si ell havia navegat, havia remat quan era jove, i diu que no. Last question.
Ah, no, espera't una altra encara.
You have plenty of food, yeah? So,
tradition.
What's that?
Tradition is just you bring along snacks, and you bring pims, wine, and just things to pick and eat so that you've got something there to eat. It's good. Yeah, picnic.
Okay. Thank you very much, and enjoy the race.
And you enjoy the rest of your day.
Thank you. Thank you. Thank you. Doncs, Michael, thank you very much, que ens ha explicat que ell és d'Oxford, que ve a veure la regata, i que està aquí amb un grup d'amics que tenen a sobre del que seria la barana del pont que dona el riu una estesa de copes de pims, que seria l'equivalent anglès de la sangria, d'alguna manera. Alguns encenalls d'alguna cosa, us posen sàngols i unes cerveses, no? Més o menys això és el que tenen per aquí, i ells van veient com passa la regata, quan passa algú criden i animen, i quan s'ha acabat xerren. I aquesta és la tarda.
Molt bé, doncs ara tornem, d'aquí una estona, a veure quan passin per aquí pel pont de Hammersmith, ens avises per viure en directe l'ambient que s'hi viu, a veure si, ja que avui n'has trobat un d'anglès, a veure si realment guanya Oxford, com demanava aquest aficionat que has trobat aquí en aquest punt de Tàmesi. Fins ara, Gut!
Fins ara!
4 minuts i les 6 de la tarda, 4 minuts i comença a fontejar el partit de la Lliga Femenina de Bàsquet entre l'Uni Girona i l'IDK Guipúscoa. Ja hi tenim el Marc Mundet. Hola, Marc, bona tarda.
Què tal, Xavi? Bona tarda.
Tot a punt i a bona entrada a fontejar, Marc.
Sí, la veritat és que la gent avui va molt a última hora, perquè avui per aquí, per les comarques de Girona, ha fet un dia esplèndid. És veritat que després de l'hora de dinar s'ha tapat una mica i fins i tot ha arribat a caure alguna goteta quan ha entrat aquí a fontejar, però el matí ha sigut espectacular. Això ha fet doncs, que la gent estigui apurant fins a última hora per arribar al pavelló. Jo crec que avui estarem al voltant de les 3.000 persones, val? Sent generosos, entre 2.500 i 3.000 persones. Un partit molt important per l'Uni Girona degut a una notícia inesperada aquest matí amb el Perfumeries Avenida. I és que ha perdut el seu partit a la pista de l'Estudiantes, fet que pot provocar que l'equip de Bernat Canut es pugui situar segon a la classificació, un detall no gens menor pel que fa al futur, la temporada vinent de l'equip, o les possibilitats que pugui tenir cara a la temporada vinent a aspirar les posicions europees. I per què ho dic? Perquè en la postemporada, en els play-offs de la Lliga Femenina de Bàsquet, ja fa un parell d'anys que hem abandonat el sistema tradicional de play-off per fer eliminatòries d'anada i tornada a quarts i a semifinals. Què vol dir això? Que una teòrica eliminatòria de semifinals de l'Uni Girona, hipotèticament contra el Perfumeries Avenida, implicaria tenir la tornada a casa. I això passa per assegurar aquesta segona posició en els quatre partits que encara els hi queden les gironines d'ara fins que s'acabi la Lliga regular.
I si no vaig errat, crec que hi ha un Perfumeries València o un València Perfumeries en aquestes últimes quatre jornades.
Sí, senyor. La setmana que ve a Salamanca, a Busburg.
Per tant, encara potser es podria aclarir una miqueta més el panorama si avui, això sí, l'Esperon i Girona i en les jornades que queden fa la feina, que com sabem té molts condicionants. De fet, avui està previst, serà així, Mundet, que debuti la nova incorporació de l'Uni Girona.
Sí, Ceci Muate, jugadora incorporada del Leganés. És un equip que ja ha perdut la categoria. Era una circumstància realment complexa per la secretaria tècnica de l'Uni. Necessitava una jugadora d'un perfil molt concret, un 4 rebotejador amb passaport espanyol, degut als cupos que necessita l'equip de Bernat Canut a l'hora de configurar la seva plantilla, i vaja, finalment s'ha trobat, s'ha hagut de pactar la sortida de la jugadora amb el Leganés. Va arribar ahir, però no ahir. De moment ja està canviada i jugarà el partit d'avui fins i tot de titular. La veiem amb el dorsal 23, Ceci Muate, jugadora que, en fi, que ha de venir a ajudar moltíssim, sobretot en posicions interiors, a l'equip de Bernat Canut.
I t'acompanya avui en aquesta zona alta de Fontejau, en aquest galliner, Mundet.
Doncs un bon amic, en Bernat Diboles, que avui ja ens acompanya, ja el tenim amb nosaltres. Hola, Bernat, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com veus el partit d'avui?
Bé, doncs el que deies, no? molt important, no només per assegurar aquesta segona posició, sinó també perquè la setmana que ve la Copa. I si no m'equivoco, la setmana que ve.
Sí, sí.
Per tant, doncs, també doncs, per assegurar la segona posició i per entrar en bona dinàmica en aquesta Copa de la Reina, que no oblidem que si quedes campió o aconsegueixes el llet per l'Euroliga de l'any següent.
Per tant,
doncs, molt important també entrar en bona dinàmica en aquesta competició.
Recordem que l'Uni Girona arriba al partit d'avui després de dues victòries consecutives. Després de, en fi, el partit, famós partit del Murcia, on després de l'eliminació europea l'equip toca fons, i mica en mica l'equip de Bernat Canot va recuperant sensacions, malgrat que avui el tècnic alorgellenc veurà el partit des de la graderia. Dirigeix per segona setmana consecutiva el partit d'avui la seva assistent Laura Antoja, que avui ho farà per última vegada perquè avui compleix el segon i últim partit de sanció que li va acabar per la desqualificació, la desqualificació en aquell fatídic partit contra el Jairis de Murcia.
A les 6 també està previst que comenci el partit de la primera.